i és alumne meu i fa d'ajudant en aquests moments. Ells són tots?
No.
No? Hi ha la germana, la Maria, quan s'ha de fer. Última sessió, eh? Sí, sap greu, eh? De totes maneres, podem dedicar-nos a disfrutar d'aquesta tarda i de demà al matí, que s'ho mereix. Antoni Puigvert, la majoria de vosaltres el coneixeu, però per si algú no el coneix, havia exercit com a professor de literatura catalana, a ensenyament secundari, però ho ha deixat per dedicar-se a escriure. La seva vocació i el seu destí i la seva ambició literària és molt forta, tant com per dedicar-se la major part de les hores del dia a l'escriptura. Com a escriptor ha conreat la poesia, la novel·la i és articulista del Punt Diari i de la... encara en dic el Punt Diari i el País. I com a poeta he portat fins i tot els llibres, per si algú els vol fullejar. Té 4 títols. El primer que va publicar és Vista Cansada, que va guanyar el Premi Miquel de Palol l'any 89, es va publicar el 90. El segon, Curset de Natació, va sortir el 92, i aquest no en té un, en té 2 de premis. Premi Carles Riba del 91 i Premi de la Crítica del 92. La Migranya del Fauna va sortir el 95 i Hivernacle, de l'any 98, que va tenir la Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona l'any 97. Moltes gràcies. Com a novel·lista ja ens ha ofert 3 obres. La Pràctica dels Vius, l'any 90, el mateix any que sortia La Vista Cansada, és un recull de narracions, Paper de Vidre, de l'any 93, i finalment, aquest és el darrer i el que poder els més joves heu vist a les llibreries, La Gàbia d'Or, que és la seva última novel·la, que va tenir el segon premi Octavi Pallissa l'any 97. Per fer la novel·la. De fet, aquest és un premi diferent, oi?
Sí, exacte.
I aquest no podia deixar de portar-lo perquè és una col·lecció que jo m'estimo molt, la col·lecció Josep Pla de la Diputació de Girona. Ombres i Dies recull molts articles que havien estat publicats al Punt, però també en d'altres llocs, fins i tot n'hi ha un de la Revista de Girona, sí. I que va ser publicat l'any 88. Com ve sent freqüent aquests dies, Antoni Puigvert també va ser amic de Maria Àngels Anglada, i l'endemà de la seva mort signava un article que també he portat. Ja el nom ja és bonic, no és morta, no del tot, i això ens sona molt gracià. I és un article preciós. Després ha escrit més coses sobre Maria Àngels Anglada, Antoni Puigvert, però aquest era el primer, el que va fer, suposo, amb el cor a la mà, no? Després de saber la seva mort. I hi ha 2 passatges, un de més llarg, el del començament, i una frase que us llegiré, si em permeteu. Al marge de l'elegància en què exercia l'ofici d'escriure, al marge dels sòlids coneixements humanístics que tresorava, al marge del delicat lirisme amb què ha observat el món, la natura, la vida, les civilitzacions, la cultura, al marge d'una exquisida presència literària, Maria Àngels Anglada ha exhibit, sense adonar-se'n, sobretot bellesa moral. Ha estat una gran persona, deliciosa, amable, prudent, discreta, atenta, generosa, maternal, delicada. No deixo anar els adjectius a raig. Cada un d'ells té pes propi i afegeix un detall a la seva personalitat. Ja sé que a vegades es diu d'algú que té moltes virtuts humanes per compensar la falta de virtuts professionals, però no és gens el cas de Maria Àngels Anglada, ben al contrari. La bellesa de la seva obra literària queda reforçada per la bellesa del seu perfil moral. No podia ser d'altra manera venint d'algú que estimava tant els clàssics. Forma i fons, ànima i esperit, estil i idea, ofici i concepció de la vida s'aliaven estretament per confegir una personalitat d'una rara coherència, d'una dignitat floral, subtil. Després comença un passatge molt més personal, la trobaré a faltar. I al final, el penúltim paràgraf de l'article és aquesta frase. No hauré de lluitar contra l'oblit, perquè amb la seva delicadesa va tatuar la meva ànima. I aquesta és una frase magnífica que va encertar plenament i que segur que tots els que estem aquí la podríem signar, perquè també a tots nosaltres, i això ha quedat ben clar aquests dies, ens va tatuar l'ànima, Maria Àngels Anglada, i per tant t'agafem en préstec aquesta teva idea i ens la fem nostra. Bé, en Toni Puigvert ens parlarà de, sobretot, les narracions de Maria Àngels Anglada i es centrarà sobretot en la nit de 1911. El títol que va posar és preciós, la trena narrativa, vida i literatura, la trena narrativa. En Toni Puigvert és, deixeu-me dir, no és una frase, és un àcid i lúcid observador de la realitat. No sé si m'ha quedat maca o no m'ha quedat maca, però en realitat és el que penso jo i us ho volia dir perquè vaig pensar que per mi era prou il·lustrativa. Moltes gràcies per escoltar-me i aquí et deixo amb Maria Àngels Anglada i si voleu passar els llibres el podeu veure.
Bé, doncs moltes gràcies, Maria Àngela, per la presentació tan amable i estic molt content d'estar aquí, però potser em tocaria més estar assegut perquè fa uns dies que estic, quan he començat a preparar tot això m'he sentit força malament i ara veient les cares de persones aquí, totes elles molt expertes en l'obra de la Maria Àngela encara més, perquè jo no me'n sento d'expert. Una altra cosa és l'admiració i l'amistat que li tenia, però jo no sóc un escriptor que m'agradi fer gaire literatura sobre la literatura. Hi ha molts corrents literaris, com sabeu. Jo sóc d'un corrent més intuïtiu, més d'exploració del meu propi món, més que no pas de construcció de la literatura sobre el fonament d'altres literatures. I, per tant, no estic gaire acostumat a fer treballs, feia com estudiant i em vaig fer també com a professor, però eren d'un altre tipus i no sé exactament si... No sabia quin públic hi podia haver, després quan vaig saber concretament entre els matriculats que hi havia en Jordi Pla, com que en Jordi li vaig llegir en aquest moment tan bonic de la revista de Girona, que hi ha també un article molt bo de la Dolors, doncs, però, i aquest concretament d'en Jordi em va treure, sí, d'altres persones, però jo vull dir concretament del de la narrativa, que era una mica el tema que jo pensava tractar, i vaig pensar, home, si en Jordi ho ha fet tan bé és ell que hauria de venir. Ja era massa tard per aclarir-ho, no? Tots els articles estan molt bé, però jo em refereixo concretament al d'en Jordi Pla, que es diu La transversalitat en l'art de l'obra de Maria Àngels Anglada, perquè bàsicament era el que jo volia fer. Quan la Maria Àngela em va suggerir l'any passat de... No, sí, era l'any passat enllà, no? De parlar-ne i d'agafar la narrativa, perquè havia presentat a Figueres el llibre de la nit de 1911. I vaig pensar això, buscar els elements en comú que llegint te n'adones, aquests personatges que passen d'una obra a l'altra, Màrius Teixidor, que ara surt aquí, que ara surt allà, això ho ha estudiat molt bé ell, tots els temes i els elements recurrents que van travessant de manera molt curiosa i molt interessant, van creant com un món que jo em sembla que ve bastant de l'admiració que ella tenia per en Salvador d'Espriu. La impressió que m'ha fet ara llegint això, llegint aquest article d'en Jordi i jo mateix lligant els meus caps, i no fa gaire vaig fer un article també a propòsit de Martí Pol i a Salvador d'Espriu, i vaig quedar tan impressionat també de la força del Salvador d'Espriu i de la potència que té i de com tot el seu món està travat amb uns personatges que van apareixent ara aquí i ara allà, i que veus que hi ha tot un món que després apareix en un conte o en una novel·la parcel·lat, perfectament tancat, però que té continuïtat amb tot altres. Això, aquest treball, doncs, ja el va fer en Jordi, com que jo, com sempre fem, prepares les coses tard, he hagut de reimprovisar. I llavors vaig decidir centrar-me amb la nit de 1911, aquest últim llibre de contes que ha publicat, que és una mica, em sembla a mi, una síntesi de tota la tradició narrativa de la Maria Àngela, tot el seu món, i que a la vegada, excepte amb un tema que no hi he trobat, un tema que és relativament important, que apareix, per exemple, aquí, de manera molt clara, que és tot el món de Vic, totes les referències al paisatge i al seu origen bigatà, excepte aquest tema que no l'hi he sabut trobar. He llegit 6 o 7 vegades el llibre, no l'hi he sabut trobar. Tots els altres, totes les altres aspectes personatges, visió del món, temes, tècniques, etc. Del món narratiu de la Maria Àngels Anglada, apareix en el llibre de 1911. I aleshores, com que hi ha un altre aspecte que a mi també em sembla interessant de remarcar en una universitat, i és que moltes vegades, quan es parla dels escriptors, no ho dic per aquest curs, que no he tingut temps de venir a cap altra sessió, però sí que és molt freqüent, jo ho he escrit algunes vegades amb això que la Maria Àngela en diu la meva acidesa, jo moltes vegades dic que la literatura que s'estudia a la universitat és una literatura funeral, és a dir, una literatura que ja no té en compte la vida literària, sinó tot el que es construeix a sobre de la literatura, no? I per evitar això, jo el que he fet aquí, aquests papers que teniu, espero que tothom en tingui una còpia, perquè treballarem això, vaja, ens dediquem a llegir això. Si algú no en té, doncs que miri al costat, perquè més o menys hem fet còpies per tot. Ah, sí. Doncs el que he fet és com una cosa que vaig veure d'un llibre preciós d'en Tabucchi, escriptor italià, que va fer sobre en Pessoa. Això no és això, això es podria fer, ho he vist fent, preparant aquesta, es podria fer, i és fer un nou llibre de la Maria Àngels Anglada agafant fragments, cosint-los d'una determinada manera i, per tant, reconstruint una obra i fent amb peces d'altres obres fer un llibre. Jo això no ho he fet amb tota l'obra, només ho he fet amb aquest, però he agafat una sèrie d'elements i els he ordenat d'una manera que a mi m'ha interessat, perquè em sembla que reflecteix bastant les característiques més clares de la seva obra. I així he dividit els contes de la Maria Àngels amb aquests aspectes que ara veureu, primer així amb una vinada o el d'ocell, els paisatges familiars, la cultura viscuda, el detallisme i les anècdotes, el civisme, l'humanisme, expressat d'una manera lírica, la fascinació històrica, geografies i personatges del passat que més li interessen. Aleshores, hi ha també un aspecte tècnic, que és el que jo més m'hi faré en aquesta exposició d'avui, que és el com els detalls de la seva vida personal, detalls que hem d'entendre que són verídics, no només perquè ella hi juga a fer-los evidents, sinó perquè algunes persones sabem que són certs, perquè es fan referència a coses que sabien de la seva vida, per tant podem assegurar que són detalls que no juguen a la veritat, sinó que són veritat en la vida de la Maria Àngels, i com aquests estrenen amb el que és la literatura, de manera que no sabem on comença una cosa i on acaba l'altra, i això conforma una forma narrativa que és una de les troballes que, a la meva manera d'entendre, més suggestiva és de la seva tècnica literària. I finalment he posat també uns fragments que jo em van semblar, quan vaig llegir aquest llibre, que eren com una mena, sense que ella en tingués consciència, perquè no sabia que havia de morir quan va escriure aquest llibre, però com si ella ens volgués deixar alguna cosa més que un text literari, com si ens volgués dir també alguna cosa sobre la seva vida o sobre com l'havíem de recordar, una mena de fragments que destilen alguna cosa més, o com a mi m'hi ha semblat veure, sabent que tot això és molt subjectiu, i ja ho veurem, no? De manera que això és el que serà aquesta sessió. Veureu que llegirem de la Maria Àngels, jo de tant en tant faré algun moment, alguna cosa, però bàsicament serà tot llegir la Maria Àngels Anglada, no les meves paraules, que no tenen gaire interès sobre la Maria Àngels, que no en tindrien gaire, així com doncs aquest dematí, per exemple, tinc entès que ha estat sensacional, perquè doncs segur que es poden dir moltes coses sobre, a partir de, com a pretext, però a mi m'ha semblat més interessant parlar d'ella i deixar que ella mateixa parli aquí a través dels seus textos, ordenats d'aquesta manera. Començaré dient, simplement, que per entrar una mica en matèria, que quan llegeixes un conte de la Maria Àngels, jo em centro en la narrativa curta, però també passa, per exemple, a Les Closes, que és la seva primera gran obra narrativa, i que és, no és només un conte, sinó que té una ambició més completa, com té tota una novel·la. També fa el mateix en el pròleg. S'ha d'agafar només el pròleg que va escriure a Les Closes i veiem que apareix el mateix to, la mateixa manera que trobem en els seus contes finals, on deixa clar que és ella, l'escriptora, Maria Àngels Anglada, no cap subterfugi literari determinat, sinó l'escriptora, ho dic perquè hi ha tot una, com tots vosaltres sabeu, però jo, esclar, jo tots aquests temes me'ls plantejo com a escriptor, no com a professor, no? Quan l'escriptor es posa a escriure un text, una de les primeres coses que té, una de les primeres molèsties, diguéssim, que ha de resoldre, és com es presenta davant del lector. Si t'amagues completament, com a narrador fora de la ficció completament, si pretens que no es noti en absolut que hi ha un autor, i per tant tot el que tu vols explicar ho expliques a través de la ficció, si per al contrari no tens cap pudor a mostrar-te com ets, i sobre això, en els segles XIX i XX s'han produït coses molt interessants. En el segle XIX hi ha una progressiva desaparició del narrador. Al principi del segle XIX l'autor apareixia i fins i tot aturava l'acció en un moment determinat per fer comentaris. Deixem aquí aquest personatge i anem a veure què fa l'altre. És característic de la primera novel·la del segle XIX, no? De quan es conforma la novel·la. I aquesta idea de la intervenció de l'autor a dintre de la seva narració, a poc va creant una mena de pudor, una mena de necessitat de desaparició, que fa que la culminació màxima de la novel·la del segle XIX, que és Flaubert, segons la meva modesta manera de veure-ho, doncs quan Flaubert hi apareix, aleshores quan Flaubert fa la seva novel·la ha d'intentar desaparèixer completament de la ficció, fins al punt que després ell fa aquella famosa frase que tothom coneix, que la de dir Madame Bovary sóc jo, en el sentit de dir jo no sóc, jo em deixo anar a través dels meus personatges, però jo desapareixo completament de la... Jo com a escriptor no participo de res de la meva vida, al contrari, m'amago tant com puc, fins al punt que objectivitzo al màxim com si fos pràcticament una càmera, no? Això, per exemple, la novel·la de quan es comencen a aparèixer al cinema, hi ha la novel·la americana dels anys 20, doncs que segueix aquell corrent, un corrent psicològic, el behaviorisme, que s'ha dit, no? És que intenten el narrador imitar la càmera, la fredor de la càmera, per no evidenciar-se gens, no? També hi ha altres aportacions en aquest sentit durant tot el segle XX, fins que, arribada una mica la crisi de les avantguardes, als anys 60, amb l'últim experimentalisme més fred de tots, que és l'experimentalisme dels novel·listes francesos d'un grup anomenat Telquel, per una revista que participaven, quan arriba al màxim aquesta separació entre l'autor i la seva pròpia narració, quan hi ha una mena de gran frontera que separa l'autor del seu llibre, ve naturalment la reacció. I la reacció més interessant que s'està donant els últims anys ve de la mà, per exemple, d'escriptors com ara Kundera, que diuen la tradició aquesta d'objectivitzar la narració que tu fas ha perdut sentit. Llavors el que hem d'anar és a buscar una altra tradició que va quedar, com si diguéssim, com un camí perdut, que és la tradició de Diderot, de Stern i d'uns novel·listes que en el segle XVIII van obrir un camí en què aquesta intervenció de l'autor es feia de manera molt aguda i portant la narració cap als interessos que volien, no per aportar-hi la seva pròpia visió del món i condicionar els seus propis personatges, però sí per portar d'una manera intel·ligent la narració cap als objectius que convinguessin. Bé, és interessant de veure aquesta evolució que ha fet la història de com l'escriptor comença a narrar la seva obra, perquè jo quan llegeixo la Maria Àngels, no sé, d'això no n'havíem parlat mai, però tinc la sensació que ho tenia bastant clar, o que com a mínim estava desacomplexada de tots els esforços que la gent de la seva generació, els escriptors, no només catalans, sinó els escriptors europeus de la seva generació, de quan ella va començar a escriure, quan ella no va començar a escriure, va començar a escriure una mica tard, sinó de quan ella va començar a llegir i a fer-se una visió del que era la literatura, doncs estaven de moda i les coses que feien, no? i sembla com si ella fos molt més moderna pel que fa a tècniques narratives del que li tocaria ser per l'edat i per l'època en què es va formar. Perquè aquesta tranquil·litat que té a l'hora d'escriure una novel·la o d'escriure uns contes, entrant i sortint de la narració, formant part de la seva pròpia vida, o allò que ens pot semblar la seva pròpia vida, del teixit mateix de la narració, i creant una mena de patchwork entre el teixit vital i el teixit ficcional, aquesta cosa tan curiosa, és el que, i que es faci de manera tan normal, tan natural, sense cap necessitat de crear-hi doncs, un aparat narratiu complicat, sinó fluint amb la naturalitat que flueix, això és el que em sembla la troballa més interessant que fa. Sobretot en els contes, però vegem-ho amb un exemple que no teniu aquí, perquè tots els exemples d'aquí són de 1911, de la nit de mi... Només la primera pàgina, com comença, les coses diu: sovint pensava en la història de la besàvia, a l'hora suspesa del capvespre, quan venien, cometes, ombres lleugeres i espectres orfes de llum. I això era natural, perquè ella encara no era per a mi una altra cosa que una ombra darrere un nom. Quina claror, pensava, pot revelar-nos el nostre autèntic, el rostre autèntic dels morts que no hem conegut. Només l'opacitat, una mica translúcida dels objectes i dels papers, que en servem, el vidre entelat dels mots d'aquells que els recorden. I així ens cal endevinar el seu gest com el pas d'un ocell pel moviment de les fosques fulles de l'heura. Un vespre, doncs, que tornàvem de les closes, vaig decidir que era per a mi absolutament necessari descriure els fets que havien succeït fa més de 100 anys, a la mateixa casa on vivíem, no pas lluny de les suaus corbes del riu Fluvià. És exactament això, aquest to, el que trobem en 1911, que és la culminació de la seva obra. Sobretot aquest segon part, el primer paràgraf és evocatiu, entra encara en el que podríem dir una tècnica molt característica de la història de la literatura, que també hi ha estat, de l'escriptor, que a l'hora de començar una ficció evoca un món que pot ser real o no pot ser real, això depèn, és una convenció del gènere, no cal saber-ho, però evoca uns fets determinats, uns noms existents. Però la manera com ho fa, un vespre, doncs, que tornàvem de les closes, vaig decidir que era per mi absolutament necessari descriure els fets que havien succeït, és a dir, agafar la vocació, convertir-la en narració, la seva pròpia actitud vital, la de la narradora, aquesta és la troballa. Que, tot i això, a les coses no, només és el pròleg, no es converteix en material narratiu. I, en canvi, en el nit de 1911 ja és material narratiu en ell mateix. De manera que a la nit de 1911 veurem que es pot fer reviure no una parenta de 100 anys enrere, sinó un poeta de 100 anys enrere, amb la qual l'única relació ha estat la lectura, o bé un personatge de 2000 anys enrere, que ha estat, doncs, per exemple, Marc Antoni, i Cleopatra, fer-los reviure, i a més de fer reviure en ell, fer reviure també l'altre escriptor, els dos altres escriptors que havien fet reviure Marc Antoni, Shakespeare, Cavafis, i a la vegada això ha anat així de la mateixa, dels mateixos aspectes vitals de la vida estricta de la Maria Àngels, no? O sigui, tot lligat com en un tot. Bé, per tant, jo he arribat a la conclusió que els llibres que els contes de la Maria Àngels Anglada són com fragments de la seva pròpia existència. Com si s'havia dit, és també una definició clàssica del que és la novel·la francesa del XIX, no? Tranches de vie, deien, llesques de vida, s'havia dit a la novel·la del XIX. En el cas de la Maria Àngels són com petites llesques de la seva vida personal, quasi com si diguéssim talls d'un dia, de dos, d'un mes, de moments molt, molt concrets de la seva vida, no pas molt llargs en extensió, moments molt concrets, fulls de dietari, diríem, en què el que és la seva pròpia vida, la seva pròpia existència, amb detalls molt concrets, com veurem, però sobretot, doncs, per exemple, agafar el tren per anar a Barcelona, preparar un treball perquè una amiga li han donat un li fan un homenatge, o bé acompanyar la filla en una inspecció en un poble, és a dir, fer petits gestos diaris que no tindrien més important, no són grans moments de la vida de la Maria Àngels Anglada, són al contrari, moments d'una simplicitat com tants que dels mateixos que nosaltres fem cada dia, és a dir, moments intranscendents, aparentment intranscendents a la vida, i aquests moments intranscendents a la vida d'una manera absolutament natural, sense que hi hagi aparentment cap joc d'artifici, es cusen en altres moments que són estrictament de ficció, passant per un pas entremig, que és el pas de les seves fascinacions personals, allò que a ella li agradava i allò que donava sentit a la seva vida intel·lectual, que era les lectures, els seus viatges, la passió per l'art, la fascinació pel món grec, pel món oriental, i totes les seves inquietuds personals, humanes, inclosa doncs, la seva enorme afició i delectança per la música. I fixeu-vos, doncs, per tant, que de la vida concreta, de petits moments de la seva vida personal que no tenen més transcendència, es passa a la ficció a través d'un mecanisme molt, que a mi em sembla molt, molt ben trobat, és un mecanisme no gens forçat, que és de les teves pròpies inquietuds, d'allò que configura el teu món intel·lectual. O sigui, com si dels gestos concrets de vida que es practiquen, els passos concrets que fas, passen per la ment també, que és el que regeix els nostres gestos vitals, no? Tot el que és el nostre món mental, i d'aquí ja ens situem a la ficció. I entre un primer gest i un tercer gest, el gest de la ficció, ja no hi ha solució de continuïtat. És una tècnica que a mi em sembla interessant per dos punts de vista, per la seva simplicitat, perquè no exigeix cap complicació, perquè acosta molt fàcilment el lector amb una gran naturalitat. Dic això perquè a vegades els escriptors, quan busquem mecanismes d'atracció del lector, de creació de ficció, un altre dels obstacles que hi ha és com aquest aparat a vegades en ell mateix també pren molt de gruix i pesa, no? I ara penso en aquelles famoses lliçons de Calvino que va donar a una universitat americana poc abans de morir, que la seva dona va publicar pòstumament. Són 5 lliçons per al proper mil·lenni, 5 lliçons sobre literatura. Una d'elles parlava justament de la lleugeresa, el fet que allò que en el segle XX havia estat la gran literatura que pesava, no? Precisament un autor que cita reiteradament, Jordi també, Thomas Mann, per exemple, és un dels grans escriptors que pesen, no? Per la seva densitat moral, doncs ell recomanava Calvino que, no, des que es carregués aquests escriptors, que havien respost a un moment determinat de la història de la cultura i que la literatura del segle XXI seria una literatura lleugera, que això no voldria dir intranscendent. Ho dic també perquè aquest mateix llibre va ser vist com una cosa intranscendent per un crític que no va saber entendre justament l'enorme modernitat d'aquest llibre, que és la seva lleugeresa. I aquesta lleugeresa s'aconsegueix justament per treure tota aquella mena de maquinària literària que en el segle XX s'ha usat per construir mons de ficció. Com que no cal construir mons de ficció perquè la ficció i la vida formen part del mateix joc, doncs clar, aquí el lector entra en una gran tranquil·litat, sense cap esforç, en el món cultural i de ficció de la Maria Àngels. Això és una mica la glossa que jo podria fer. I llavors, per veure una mica com funciona, llegirem doncs, tots aquests fragments, si és que tenim temps de llegir-los tots. En aquest món que té aquests tres passos, no? El pas de petits gestos quotidians que permeten entrar en el món de referències intel·lectuals de la Maria Àngels i a través d'aquí ja saltar la ficció, ens trobem que hi ha sempre referències de caràcter a la geografia i als paisatges i al, diguéssim, al món més proper, no? Per exemple, doncs, sobretot quan s'agafa el tren, ens trobem amb la visió de Girona. No hi ha faltes de picatge, perdoneu. No hi havia ningú més al nostre costat. Els quatre seients encarats de l'extrem del vagó. I estàvem tranquil·les. L'Alícia, doncs, mentre el tren deixava enrere Girona, i els alts campanars de la catedral i Sant Feliu, sempre se m'hi van els ulls, i les cases acolorides sobre l'Unyà, i els nous edificis, i aviat els prats mig plens d'aigua de les vores dels Sils, i encara mentre el tren s'acostava a Sant Celoni, descapdallà la seva història ben singular. Ella, simplement, vol introduir-nos aquí a la història d'aquesta noia, que d'aquest primer conte de 1911, de la nit de 1911, que és el que es diu així, Catalunya Express Piero, que és la història d'una noia que, seduïda per un pintor obsessionat per la pintura de Piero della Francesca, dels frescos d'un àngel, concretament d'un dels frescos d'Arezzo, precisament que acaben de ser restaurats des de fa molt poc i es poden tornar a visitar complets, doncs bé, fascinat aquest pintor per aquest àngel, troba i s'enamora d'una noia de la qual només li interessa el fet que s'assembla extraordinàriament a aquest àngel. I la fa vestir, li fa tallar els cabells com aquest àngel i, a més, la maltracta com a noia, perquè és clar, l'usa només com a... O sigui, supedita la vida a l'art. I aleshores, el conte explica aquesta història i aquesta història, la narradora, hi entra en contacte gràcies al fet que coneix aquesta noia en el tren. Més ben dit, aquesta noia havia estat alumna seva, i parlant en el tren es posen en contacte i reprenen una conversa. I fixeu-vos com en un moment determinat, quan comença, aquest forma part de la primera o segona pàgina del conte, és quan es troben en el tren que, mentre es comença a explicar, abans que comenci a explicar-li la història, veu passar pel tren aquests paisatges familiars que tots nosaltres també coneixem. En un altre moment la visió és de clima o del paisatge, no tant amb l'accent de la geografia, sinó amb l'accent de la climatologia. Em vaig proposar de raconar el misteri del pianista del meu pensament, i la veritat és que no em va costar, perquè els dies... Hi ha molts errors de picatge, perquè els dies duien com els magraners a la tardor la seva càrrega d'esdeveniments i fruitaven i s'obrien dolços amargs. En un altre, aquest és d'un altre conte, que ja hi farem referències, indagacions sobre Virgili, que no és el Virgili a l'autor llatí, sinó que és Virgili, és un personatge, un músic. La Provença, diu en un altre moment, en un altre conte, és un forn, una cassola a l'estiu. Jo me n'aniré a llançar amb la mainada i t'hi esperarem frescos i tranquils vora el mar. Aquí hi ha un canvi tècnic, que no es pot veure naturalment en aquesta selecció que jo he fet, que és que aquest conte, com molt bé explica en Jordi en el seu article, aquest conte, el narrador no és la Maria Àngels, sinó un personatge que es diu Teixidor i que apareix primer apareix en un altre llibre de la Maria Àngels i a més en aquí apareix també en un altre conte, apareix com a referència. És a dir, que és aquests personatges que tenen com una presència múltiple en l'obra de la Maria Àngels i que fan com una mena de coixí narratiu que unifica tots els materials. En tot cas, el que sí que es pot dir és que, llevat d'algunes petites indicacions que veurem quan vegem anècdotes, el personatge s'expressa i destila la mateixa visió del món i la mateixa manera de dir de la Maria Àngels, tot i que ella intenta dissimular-lo posant-li alguns tocs de masculinitat, com que veurem. També d'aquest mateix, m'agraden tant les riberes del Gran Roine. Sempre hem vejat els amples rius de França, les seves arbredes, on els arbres són respectats, no podats amb fúria i coronats, com aquí a l'Empordà. Aquest fragment, que jo els vaig recollir perquè m'agradava, si els llegiu després en conjunt veureu que fan, que donen una virtut molt característica de Maria Àngels, que era molt bona descriptora de paisatge, però sense... tenir cap pretensió d'imitar en Josep Pla, que és el gran defecte que tenen o tenim tots els que ens posem algun dia o altre a descriure paisatges d'ençà que Pla va escriure. Llavors, a mi m'agrada la Maria Àngels com descriu paisatges perquè està com molt una vegada més, això és una de les seves millors registres, molt alleugerida de pes, també. No té necessitat de buscar l'adjectiu de color específic, no té necessitat de buscar l'olor, tots aquells aspectes de sensualitat que Pla va ensenyar-nos a fer quan es descriuen paisatges i que en Pla són magnífics i que en tots els imitadors de Pla són terrorífics. Bé, ella no ho fa i a mi m'agrada molt la manera com descriu el paisatge, per això he volgut primer posar aquests fragments aquí. Però per altra banda això també ens introdueix un aspecte molt curiós de la seva obra, que és el fet que, sobretot en aquesta última part de la seva obra, a partir del violí sobretot, doncs apareix una Maria Àngels amb una posició moral molt clara, que jutja i dona la seva visió del món. Això també trobo que és molt interessant, que està molt fora de les convencions també de la literatura. No? Tot de cop en els segles XIX-XX ha semblat que la literatura ha de ser escèptica, que la literatura ha de ser, des d'un punt de vista moral, una literatura amb guants, per no tocar, per no implicar-te en la problemàtica dels homes. No vull pas dir que sigui una imposició general, però hi ha hagut bastant d'això, fins al punt que a vegades ha semblat el contrari, que si una única posició moral es podien permetre els escriptors, era la posició, diguéssim, de l'escriptor moralment pervers o del que fa viatges a l'infern. Per exemple, doncs el famós Céline, escriptor feixista francès o pràcticament nazi, col·laborador amb els nazis a França, odiador terrible dels jueus, considerat un dels grans clàssics francesos, no? En el cas de Céline i dels escriptors ben pensants, el que és curiós és que la major part de posicions morals favorables a una certa dignitat humana són de seguida criticades per moralisme, mentre que les posicions de viatge a l'infern o de camí de perversió, diríem, són acceptats com a formes interessants. Això passa des de Baudelaire, no? En la història de la literatura, Baudelaire, esclar que la història de la literatura des del XIX fins ara tampoc és tan llarga, hi ha molta la història abans, no? Però vaja, la història de la literatura des de l'obra de Baudelaire i les seves flors del mal, va, això ja està, aquest paper no es necessita, ja popular. Gràcies, un detall. No passa per res, penso que no s'escaparà res més. Bé, aquí no hi trobem cap en aquest fragment, que és un pur comentari, una pura frase, quasi de persona que dona una opinió. Feia calor, no? Ha fet. Bé. Doncs bé, aquest comentari sobre els arbres, si no són respectats i podats amb fúria i coronats com aquí l'Empordà, això, aquest simple comentari posat en un text narratiu és quasi revolucionari, tal com jo ho veig, atesa l'evolució que anava fent la literatura cap a l'asèpsia, cap a la falta d'implicació, no? Llavors, quan la Maria Àngels, doncs, com podria fer un articulista o com podria fer un comentari normal i corrent una persona comentant en una conversa, aquest to de conversa, d'espontaneïtat, de donar espontàniament o amb semblança d'espontaneïtat, amb aparença d'espontaneïtat, donar una opinió sobre un aspecte, encara que sigui molt menor, de la vida social, doncs em sembla que està molt bé, no? Perquè es recupera una mica la llibertat creativa. Aquest altre fragment de descripció de paisatge: m'agrada molt la vila de Portbou. Bé, no sé si és una vila o un poble. La seva estació immensa, la gran església, les cases un xic decadents, com vells palauets construïts en una època d'esplendor econòmica, li donen un aire de vila. El mar gairebé blau, com el que envolta les Cíclades, és de tan net, quiet i agitat, allò que ens atreu més del tot. O aquest altre fragment, tramuntana: ahir feia un d'aquells dies de gener que potser enlloc no són tan clars com aquí, entre el mar i les alberes. Quan respira un airet, no vent encara, no vent ja, de tramuntana. Com si no es decidís a bufar de debò, o jo plegués de fer-ho, com si ni gosés expulsar les tímides flors que uns hiverns massa benignes deixen esclatar massa tard o massa d'hora. Després, com veurem, aquest fragment, per exemple, així com l'anterior, que fa referència a Portbou, sí que és una introducció, el que fa referència a Portbou és un conte preciós d'una visita casual a Portbou i a la tomba del monument, vaja, a Walter Benjamin, i aprofitant aquesta visita, la descripció del cementiri de Portbou, etc., hi ha una petita història preciosa, molt delicada, que és en petit i en molt, molt petit, porta l'ADN del violí d'Auschwitz. És a dir, tota la història del violí d'Auschwitz està continguda en un conte d'una pàgina, pràcticament en una història d'una pàgina, una pàgina i mitja, que és la meva amiga, no? Que és una nena que diu, quan estan allà al cementiri, una nena típica petita, que es mou, i que la primera impressió que crea a la narradora és que aquesta nena distraurà una mica d'aquell moment profund i d'una certa profunditat moral, que és d'anar a visitar aquest monument i pensar, doncs, en la història dels perseguits de Benjamin i de tots els jueus perseguits que van travessar la frontera i que alguns d'ells, malgrat tot, doncs, van ser morts o es van suïcidar per por. I aleshores sembla, doncs, que aquesta nena, com que juga per allà mig, crearà com un... trencarà una mica aquell moment d'una certa severitat moral, i és exactament el contrari, l'aprofundeix per la via de la ingenuïtat. Aquella nena diu, deixaràs, després voldré anar a veure la meva amiga. I la Maria Àngels, doncs, li sembla que aquesta amiga o bé és una amiga realment que vol anar a jugar, o bé és una nena que enterrada, amiga d'ella, i després resulta que és una nena que va morir també i que va entrar a Portbou amb la mateixa colla dels que van entrar, amb Walter Benjamin, que no van sol. I per tant, ja, a partir de la necessitat que aquella nena té de portar flors en aquella nena morta, la qual no ha conegut perquè va morir, doncs, uns 40 anys abans que no hagués nascut la nena, però aquesta fidelitat que té aquesta nena amb una morta, que és simplement que és una nena com ella i que no ha conegut, i aquesta solidaritat ja interinfantil, diríem, entre dues èpoques, però amb el mateix tema, és el que dona profunditat i el que dona gràcia en aquest conte i el que li dona sentit moral, també, no? Però vaja, la introducció al paisatge, doncs, de Portbou, doncs, aquí està lligada. En canvi, en l'altre que he explicat, que hem llegit, perdó, de Tramuntana, s'introdueix el dia net de Tramuntana per després saltar, per record, per analogia, aquest dia de Tramuntana, aquest dia concret del paisatge, li fa saltar i pensar en un viatge que es va fer a Itàlia, a Ravenna, i llavors s'explica una altra història que ja sortirà. Aquest altre fragment llegim ara, el del Canigó, el Fluvià i el Ter, és també en tren, si abans hem fet de Girona a Sils, ara és de Figueres fins a cap a Girona. La Laura i jo viatjàvem assegudes en sentit contrari a la marxa del tren. A mi, però, això no em fa res. Així em dura encara més la visió del Canigó. Era blanc de neu aquell matí, ho recordo, i la neu de la muntanya resplendia contra el romaní blau del cel. Érem, em sembla, a començament de març. En aquells dies, doncs, tot just començaven a borronar, tendres i tímids, els pollancres que desfilaven ràpids a les ribes del Fluvià, més endavant del Ter, i a segon pla, rere les acàcies que enribetaven a la vora dels pobles i les estacions, la via del tren. Fixeu-vos que és aquest estil molt, molt lleuger, tot a la Maria Àngels és lleuger, cosa que, repeteixo, no vol dir ni intranscendent ni faltat de profunditat, sinó simplement lleuger en el sentit que deia Calvino que havia de ser la literatura, que no pesés, que no enfarfega, que no dificulta perquè sí, que no crea un pes preparat, sinó que, al contrari, es treu tot allò per volar. La literatura necessita tirar, treure tot el llaç possible, no? Perquè sigui com un globus i que pugui mirar les coses amb lleugeresa, no? Però, de tant en tant, i és aquí quan adquireix força la literatura, hi ha fragments d'una força descriptiva sensacionals, com aquesta expressió, el romaní blau del cel, que és sensacional, perquè aquesta expressió, el romaní blau del cel, tingui força, n'hi ha d'haver poques, n'hi ha d'haver molt poques, no? Perquè puguin quedar ben subratllades. Si n'hi ha moltes, per suma, a vegades les unes amb les altres es neutralitzen. Bé, aquí també fa, fa referència a pentagrames, un altre conte que té a veure amb la... que ja sortirà en un altre moment. Però té a veure també amb la música, que és un dels grans temes. Precisament, al segon apartat, on jo he classificat una mica els materials, o he agafat una mica fragments, perquè tot és en fragments, com veieu, no? per poder-nos fer una mica la imatge d'això que jo deia, no? Aquests elements compositius o temàtics de l'obra de la Maria Àngels, com estan lligats, els he com aïllat, no? Però esclar, hauria pogut triar molts més, eh? Jo he fet una selecció mínima. I llavors hi ha aquest segon aspecte, un aspecte recurrent són els paisatges propers. Un altre aspecte recurrent és la cultura viscuda. En això, tots els que la coneixíem ho sabem bé, no és impostada en ella la cultura, forma part del seu teixit vital més fonamental. La vivència de la música, del teatre o de la cultura en general. Jo he triat uns fragments del conte aquest Pentagrames i també uns fragments de Nit de 1911 on es va al teatre, on es parla, perdó, del teatre, on es va a teatre amb un altre que també sortirà, i uns altres moments en què es parla de la cultura catalana i de la cultura llatina. Llegim aquests de la música, els llegirem tots seguits. Són talls que formen part del mateix conte, però que són bastant allunyats els uns dels altres, eh? Per tant, no us penseu que em salto només un parell de ratlles, sinó que, vaja, tots els que heu llegit ja veureu que són salts per agafar una mica diversos elements d'aquest conte. No encara els més compromesos. Només un em va dir, de viatge d'hivern, justament Verliedenbaum, el Tell, un dels meus predilectes, si és que se'n pot destriar cap, d'aquesta admirable obra. I més avall diu: la Laura cantava una ària de Purcell, amb una musicalitat extraordinària, acompanyada d'un petit conjunt instrumental. Em recordava una mica aquesta veu llisa, clara, de gran infant, de corda de violí, d'Emma Kirby. Aquests tres fragments, com dic, fan referència a un conte que se'n diu Pentagrames, que és un conte d'amor i música, un conte molt bonic, molt fins i tot tendre, no? D'un lirisme molt simple a la vegada, no? Una història d'amor sense cap complicació tampoc, sense cap... que no és trivial, com tantes de les nostres històries d'amor, perquè en no ser complicada, en no haver-hi una gran aventura per aconseguir aquest amor, podríem dir que és una història molt senzilla, que si justament no és trivial és perquè ens n'és amagada algun fragment d'aquesta història. I aquí la pèrdua de pes es fa encara més forta del que és normal. També es coneixen en el tren, hi ha un primer coneix amb una noia que estudia música, forma part del primer fragment, que es anaven trobant al tren i la noia doncs estava estudiant unes partitures, primer eren més senzilles i cada vegada que es trobaven eren més complicades les partitures, fins que al final ja eren els de la flauta màgica, per tant, de Mozart, doncs una certa complexitat, no? Després apareix un noi, estranger, ros, que també porta un instrument, i aleshores es troben de tant en tant en el tren aquests dos personatges fins que desapareixen i els troba molt més tard, quan ja són fent concerts, quan ja tenen una història, i al cap d'un temps, un dia en el Teatre Nacional, amb en Flotats, el teatre que va inaugurar Flotats, allà aconsegueix, doncs, que té ja un gran protagonisme, aquesta noia, han passat anys, se la troba, i llavors aquesta noia està amb aquest noi, que també ha tocat en el concert, i tenen en comú un fill, perquè tots dos el tracten com a fill, però que no pot ser de cap dos d'ells, en tot cas no pot ser d'ells dos, perquè és un nen negre, que després s'aclareix que és un nen adoptat. Aquesta és la història d'amor. Però la història d'amor no ens és explicada fil per randa, de manera que queden molts buits en aquesta història d'amor. Com s'haurà construït? Aquí és el lector convidat a lligar els fragments el detallisme, diguéssim, de la història. De manera que és a base de retallar i de treure no ja llast de parat, sinó fins i tot, en aquest cas, fragments de la història, no? I la història ens és donada només a través d'una, si poguéssim fer servir una figura retòrica, d'una sinècdoca. I a partir d'un trosset de la història ens hem d'imaginar la resta de la història. I això és el que fa que una història més o menys trivial, com tantes que haguéssim pogut viure nosaltres mateixos, els lectors, no cap història, entre cometes, novel·lesca, una història d'amor novel·lesca, doncs una història normal, feta de petites casualitats i aficions electives a través de la música, doncs es converteix en una història literària. També, naturalment, amb la presència d'ella. Ara, jo aquests fonaments que he posat és per expressar com aquí es veu l'enorme sensibilitat musical i l'enorme coneixement que tenia la música, la Maria Àngels Anglada, que introduïa com a material de les seves narracions, en tant que era una vivència. Per tant, és aquell segon pas que us explicava. Hi ha un primer pas, que és la vida quotidiana, els gestos de la vida quotidiana de la Maria Àngels Anglada, hi ha un segon pas, que són el món intel·lectual. En els primers gestos encara hi podrien situar les visions dels paisatges propers, no? Allò que t'agrada, quan mires per la finestra i veus el mateix paisatge cada dia, o vas en tren i veus més o menys els mateixos paisatges, això forma part encara del teu gest de persona. En el segon punt, però, ja hi ha tot el treball intel·lectual, que en el cas de la Maria Àngels encara, però, forma part del gest personal. La persona que té, doncs, inquietuds musicals i un gran coneixement, que és capaç de distingir en la complexitat de les partitures, que és capaç de distingir entre Schubert i Mozart en partitura, és a dir, per escrit, no escoltat, que parla amb una propietat excel·lent d'obres culminants de la història de la música romàntica com El viatge d'hivern de Schubert, o bé que és capaç ja de precisar sobre qui interpreta més bé una determinada obra de Purcell, per exemple, aquesta cantant Emma Kirby, que, per cert, no m'he entretingut, ho vaig intentar fer amb alguns, però alguns els trobava i altres no, no m'he entretingut a mirar si existeix com a tal, que això és una de les gràcies, sí. Jo sé molt poc, jo sé una mica de música, però ni molt menys estic tant al dia ni tan apassionat per seguir tots els detalls. Bé. Aquesta intervenció, justament, és el que ens permet veure això. O sigui, quan tu et preguntes, lector, si allò que t'expliquen és veritat o no és veritat, és quan ja no saps on és la ficció i on és la realitat. I aquesta és una de les gràcies que té la bona literatura, no? Quan comences sabent que és veritat, i quan a partir d'un moment determinat no saps si s'inventa un músic o no se l'inventa. Per exemple, en aquell, com es diu el nom concret, que ara no, el de Virgili Stanco, jo quan vaig fer la primera lectura vaig posar, sembla una recreació de Radu Adulescu, però no sé si existeix en aquest Virgili Stanco, o és que ella realment el que feia és una recreació de Radu Adulescu, que és efectivament un músic molt conegut romanès de prestigi internacional, no? Vaig pensar, bé, està aquí reconstruint o recreant a partir d'un model més o menys real, però posant-li un nom diferent, que això ho fa en diversos llocs, això. Però la gràcia és que hauries d'estar quasi pràcticament fent, si no una tesi doctoral, almenys una tesina, investigant cada un dels noms per veure'n realment si totes les referències són autèntiques o no, i quines són les inventades i quines no són les inventades. Però vaja, situats en el camp intel·lectual, que per ella era vital, repeteixo, ja estem en un punt entremig en què la realitat i la ficció es confonen, que és la gràcia del joc literari. En el mateix conte hi ha també referències a la poesia, que és una d'alt, no cal dir, no solament una de les seves màximes pràctiques literàries, tots els seus llibres de poesia, sinó, a més, una de les seves màximes devocions, tant de la poesia grega, que ella va portar de manera, va acostar-nos de manera admirable, sinó als lectors menys coneguts en aquests camps, sinó també als poetes més contemporanis, catalans, passant per tot, per tants d'italians, etc. Quan, per estalviar espai, quan hi ha una ratlla en diagonal, vol dir punt i a part. Una complicitat germana de l'avinença entre la música i les rimes de Petrarca del Madrigal. Quan van esclatar els aplaudiments llargs, espessos, vaig recordar les paraules de la cançó. Em van dur a la memòria els versos tan diferents de Saba, potser perquè són tan nítids i convocants alhora, perquè fan tanta companyia com la música. Fulgura l'odi com un glaç i penso que et veuré aquesta tarda, a tu, qui estimo. En realitat hi ha també la cita en italià, però, i després la traducció al costat, però m'ha semblat més ràpid fer-ho, més curt fer-ho així, no? Veieu, per tant, com hi ha aquesta introducció d'aquests materials en els contes de la Maria Àngels, que estan ja en aquest camí frontera entre realitat i ficció, que fan que el lector no expert en aquests camps que ella coneixia amb tanta naturalitat i de la qual no diríem mai que se'ns presenta com un assagista en cap moment, no? Diríem, aquí la Maria Àngels està sortint de la narrativa per passar l'assaig en cap moment, està fent amb una naturalitat expressiva absoluta, no imposta la veu en forma d'assaig cultural, perquè això forma part de les seves experiències vitals. Però ja ens provoca aquesta reflexió que ja no sabem si estem en un món de ficció o en un món de realitat, i aquesta és justament la gràcia, perquè ens va portant a poc cap al tercer punt, que és el punt de la ficció pròpiament dita. També amb el teatre passa diverses vegades en aquest llibre, era també una de les seves grans inquietuds i una de les grans passions. Aquest és de Nit de 1911, aquest fragment que forma part precisament, són diversos fragments també, lligats tots, que formen part d'aquest mateix llibre, d'aquest conte que dona títol al llibre, i que és un conte molt bonic, que ja us ho he dit, és Marc Antoni, que torna a reviure. Llavors, en un primer moment, Marc Antoni està molt ofès, perquè està enfadat amb aquest que l'ha tornat a despertar del son, i explica la primera vegada que el van despertar, que un escriptor el va despertar. És molt bonic perquè aquest és un conte estructurat com si diguéssim amb la forma de les nines russes. Té estructura de nines russes, allò que a dintre n'hi ha un. La nina grossa és la mateixa Maria Àngels que fa reviure en Marc Antoni. Després hi ha la nina segona, que és la del Cavafis, que fa reviure el personatge de Marc Antoni per segona vegada, i com que Marc Antoni ha reviscut, pensa en el primer que el va fer reviure i ens l'explica, que és el primer, que és Shakespeare. I aquí hi ha fragments que lògicament ens porten a... Aquest conte és molt bonic perquè apareix també descrit Cavafis, com ja el veurem en alguns, ja apareixen alguns altres fragments. Es despertà de cop, boi vestit amb les seves armes, és Marc Antoni aquest, enmig d'un espai estranyíssim. És que he anat tan de pressa a copiar-ho que veig que... D'un espai estranyíssim, que era, això sí, que ho va veure tot seguit un teatre, sobre aquest tema. Ho va endevinar pels personatges que s'hi movien, perquè no tenia pas cap semblança amb els teatres i odeons daurats, de pedres ben cairades, que havia visitat quan no era entre les ombres. No va veure pas un cor que cantés i dansés. Els estranys actors no duien màscares. Com coneixeré, pensar, si són de tragèdia? Com sabré quins personatges representen? Aquest primer punt és sensacional, perquè fixeu-vos que aquí altres escriptors necessitarien molt parat narratiu, i ara no vull pensar, no vull tampoc contradir, són escriptors boníssims, no? Per exemple, doncs, la Marguerite Yourcenar, com fa reaparèixer personatges del passat històric. Necessita molt més aparell. No ho pas dir en aquest sentit, perquè ja sabem que, per sort, la literatura no és un Tour de França, no s'ha d'arribar primer a la meta. Tots els bons escriptors arriben alhora, i el que passa és que cada un d'ells té unes determinades preferències i busca unes determinades suggestions i vol donar unes determinades propostes, no? Però tots arriben junts, no? No estem fent. Però vull dir que hi ha escriptors que per fer novel·la històrica necessiten una parada enorme, no? d'elements per donar versemblança de realitat. A mi ens semblava com si disposés d'una petita vareta màgica que en un parell de frases ja apareixia. I aquí tot de cop ens apareix el teatre grec que es feia a Alexandria. Fixeu-vos-hi. Esclar, és Marc Antoni que ve el teatre grec, el teatre llatí, però d'influència grec, decadent, perquè en un altre moment ho fa evident, que és un teatre ja decadent, que li sembla poc interessant, i li agrada el de Shakespeare precisament perquè diu, ostres, ha tornat al bon teatre d'Èsquil, ja ho veureu també en el final, no? Però és aquest teatre d'aquesta època decadent d'Alexandria que va conèixer Marc Antoni, l'època romana, i aleshores tot de cop, amb un parell de pinzellades ens el trobem. ho va endevinar pels personatges que s'hi movien, perquè no tenia pas cap semblança amb els teatres i odeons daurats de pedres ben cairades. No va pas veure un cor que cantés i dansés. Els estranys actors no duien màscares. Llavors ell es pregunta, si no porten màscares, com ho faré per conèixer? I automàticament el doctor ja està situat en aquest teatre de tradició clàssica que es feia a l'Alexandria de Marc Antoni. En un segon fragment, ja més endavant, però encara bastant a prop d'aquí, una jove volia representar-la a ella, Cleopatra, l'única. Vine a reviure amb besos, si els meus llavis tinguessin, aquest poder així el consumiria. Això és una cita de Shakespeare. Així pensar, aquell art no hauria mort, no havia mort, o en tot cas, havia tornat a néixer. Quan encara no era entre el rar espai del repòs, sense temps, sense dol, semblava que els petits diàlegs, les paròdies còmiques, havien enterrat el vell reialme d'or i de flames, un Agamèmnon, un Prometeu admirable. Ara, però, comprenia que s'havien errat tots els que ho pensaven així. Estava content, doncs, que aquell actor desconegut, aquell director a qui tots feien cas, l'hagués suscitat entre les ombres. Res no li feia que primer hagués desdibuixat la seva glòria. Al capdavall li havia retut honor. Fixeu-vos com aquí fa tota la reflexió molt de gran nivell cultural, diríem, no? A mi, naturalment, em sobrepassa, i suposo que molts de vosaltres, exceptuant tots els de grans coneixements clàssics que esteu per aquí, no? Però tots els que no tenim aquests coneixements, sobrepassa aquesta cultura d'entendre que en aquesta època de romana, doncs, el teatre havia entrat en un procés que a mi m'ha fet pensar, tot llegint-ho, amb la postmodernitat nostra, no? Aquesta mena d'abús de la paròdia que es queixa Marc Antoni, que li agradava el bon teatre antic, i que així com ell deia, doncs algun dia potser retornarà al teatre, i els altres deien no, ara ja només està de moda, doncs, les paròdies còmiques que havien enterrat el vell reialme d'or i flames dels Agamenons i dels Prometeus i dels grans obres tràgiques, no? Tota aquesta cosa en el Marc Antoni ja li semblava que s'havia perdut, li hagués agradat, i ara veient que aquest jove noi que fa d'actor i director alhora en aquest món que ell no coneix ha aconseguit allò que ell li semblava que havia de ser el teatre, i això l'admira. Fixeu-vos l'operació que hi ha aquí. Ara, fixeu-vos que saltem d'aquella vida quotidiana i aquells petits detalls. Aquí, per cert, el Maria Àngels no apareix com a narradora, d'entrada. Apareix Marc Antoni amb una tercera persona subjectiva, que és el que, diguéssim, explica la història. Per tant, l'autor aquí sí que s'amaga. Però, esclar, s'amaga en aquest conte, però com que tot el llibre forma, té una unitat bastant clara de to i d'estil, llavors, clar, no podem deixar de lligar-lo com si fos tot un teixit i adonar-nos que és una peça especial del teixit, aquell patchwork, aquests coixins que fan les dones americanes, no? De diverses robes. Aquí tenim una roba en què, molt diferent de totes les altres, però l'estil és el mateix, la subtilitat, la manera de mirar les coses és la mateixa, de la Maria Àngels, el que passa que ara està en veu, en tercera persona subjectiva, però en veu de Marc Antoni, que destila tots uns coneixements que la Maria Àngels tenia sobre temes de gran profunditat cultural referent al teatre clàssic antic, no? I l'últim fragment, que és fins i tot amb un punt d'humor, en aquest cas humor ortogràfic, diu: així doncs no es deia Èsquil, com gairebé es podia haver anomenat. Li deien un nom estrany per a la seva oïda, li deien, ho recordava de segur, un nom semblant a William. Així, amb aquesta ortografia, amb aquesta grafia de William, que fa, i això és quan ell està pensant, mentre a poc a poc camina per la ciutat d'Alexandria, l'Alexandria del segle passat, perdó, del segle XIX, a principis del segle XIX, l'Alexandria de l'altre que l'ha fet reviure, que és el poeta Calafis. Veieu, doncs, com hem passat del que era el món dels gestos més domèstics i aparentment intranscendents, d'agafar el tren, de mirar un paisatge, a un món de referències i de teixit cultural que és tret sense cap pes, és expressat sense cap pes, amb el mateix estil que fa ella, però que ja hem entrat en un altre territori on la ficció, aquesta és la ficció, és molt subtil, perquè, és clar, Marc Antoni és un personatge històric, però no tenia tot aquestes... Com ho podem saber que tenia aquestes opinions sobre el teatre, Marc Antoni? No goso dir-ho perquè aquí hi ha llatinistes que podem dir-hi net. Sí que tenia, perquè va, se sap, jo ara, esclar, tampoc sóc expert, però crec que això és ficció, no? Ficció de la pura, no? És a dir, que la Maria Àngels va idear uns gustos teatrals per a Marc Antoni. Però és igual, si resultés que hi hagués un text on es podien saber que algun testimoni històric sobre els gustos teatrals de Marc Antoni, si és que això fos possible, que algun historiador antic ho hagués transmès, seria igual. És a dir, estaríem en aquest camp en què la ficció i la realitat es confonen. És una de les gràcies que té tots, que tenen tots aquests contes de la Maria Àngels. També a vegades hi ha referències, no pas moltes, a la cultura catalana, a vegades, com veurem, en sentit crític, a vegades en sentit menys crític, però sempre hi ha una... És curiós, la Maria Àngels, que era una escriptora amb una visió del món clarament nacional, nacionalista, podríem dir, fins i tot, no? En aquest punt no estàvem del tot d'acord, perquè jo, com potser algun lector sap, no en soc, i més ja crec que això li ha fet molt mal a la cultura catalana, però en aquest punt no havíem combregat del tot, però en canvi combreguem en la mateixa percepció, que és curiosa, és la percepció que tenen sempre, que tenim sempre els escriptors, un cop uns anys ficats en el món de la literatura, quan ens adonem que en el món de la política, com s'usa la cultura al servei de la política i no mai al revés. No? I això la Maria Àngels, que encara no, això no l'havia portat a tenir una actitud crítica davant del nacionalisme, sí que en els seus llibres, en els seus articles, era molt clarament aquesta visió crítica de la situació cultural de la cultura catalana. Gairebé tothom sap, en els cercles un xic interessats en aquests afers, que Pau Casals es trobava impàvid dirigint l'assaig de la novena de Beethoven en esclatar la Guerra Civil. En canvi ningú, absolutament ningú, no ha recordat que gairebé a les mateixes dades reunia a la Universitat de Barcelona un congrés de llengües clàssiques. Mai no ho he sentit esmentar, mai no se'n varen publicar els materials. Bé, aquest és un petit moment de referència a la cultura catalana, després el reprendrem, però fixeu-vos, mai no se'n van publicar, mai no s'ha dit, és una referència quasi escèptica, però amb un punt puntet crític quan apareix. Jo l'he posat en aquest gruix de fragments en què apareixia totes les seves inquietuds culturals, i em semblava que n'hi havia de posar un també de la cultura catalana. No? Naturalment també, que no m'ha sortit en negreta, la fascinació llatina no podia faltar també en aquest gruix, en aquest apartat de les inquietuds intel·lectuals que apareixen en les seves narracions d'ella. Més tard, un cop al llit, la Pilar es va adormir com un soc. Sentia en un murmuri la veu d'en Mario, dedicava falacs a Turandot, per calmar-la. Turandot és una gossa. La devia tenir abraçada, com un nen petit i esveradís. Allò que em va sorprendre més, però, tot i essent a Itàlia, és que de tant en tant m'arribava alguna paraula en llatí. Maria Àngels, si me'l pots llegir la frase, em fa vergonya jo llegir-la.
Descansa, preciosa, descansa, bonica.
Sí, però volia que m'ho llegissis en llatí. Volia que m'ho llegissis en llatí.
Ah, quiesque, lèpida, quiesque, formosula.
Això, és que no sabíem, anaven els accents.
Sí.
No, ella ho posa en peu de pàgina, eh? És que jo no volia llegir en llatí perquè no sé mai com jo vaig fer el llatí aquell macarrònic, i malgrat que un any vaig anar amb la gran professora, no em van quedar. Em queda el llatí del... Sí, sí. A mi encara em sortiria el llatí italià. I això, sí. Sí. Bé, en aquest conte que fa referència als Jocs Olímpics, és el de la cultura catalana, ja sortirà en un altre moment, i aquest d'aquí també és molt molt divertit i molt bonic, i és un joc molt curiós, on aquí sí que hi és, diguéssim, tota aquesta mecànica, potser no és el millor conte del llibre, potser La nit de 1911 és el millor, diguéssim, com a que a mi m'agrada, allò que pots dir, és el que t'ha agradat més, el que hi trobes més profunditat, però en aquest, que és molt, que és un conte d'humor, de fet és un petit conte humorístic, Cave Canem, que el digues perillós en llatí, explica la història, és una mica un ciència-ficció, i com que és ciència-ficció, que la ciència-ficció és considerada com a gènere literari el més invent de tots els invents literaris, el més ficció de totes les ficcions, no? Faig referència a allò que he dit al principi, de com l'escriptor s'amaga darrere de la ficció i com es mostra, no? Si en algun gènere l'autor s'ha d'amagar completament, és en la ciència-ficció. perquè no tindria sentit ciència-ficció en què aparegués el narrador per allà mig, ficant-s'hi, no? Com a gènere, tal, no sé, els contes aquests de la conquesta de Mart, les cròniques marcianes, aquest famós, que és dels de ciència-ficció de qualitat, és el millor, no? Aquest escriptor americà, que no em surt el nom, Ray Bradbury, això mateix, doncs aquest famós escriptor, no seria normal que aparegués el narrador per allà mig fent comentaris i miscuint-s'hi, a la manera, diguéssim, de desinvolta que ho fa la Maria Àngels amb les seves narracions, perquè seria quasi una contradicció entre els termes. Ficció, ciència-ficció, no admet la projecció del narrador que es fica pel mig, no? Doncs bé, aquí, com a culminació d'aquesta operació que jo intento explicar tot avui, és perfecta, perquè comença precisament a partir d'un detall d'un paisatge proper, i a partir d'un paisatge proper ve un record d'una anada d'Itàlia, i d'un record d'una anada d'Itàlia apareix una història que a poc es va complicant. Resulta que hi ha un gos que s'espanta molt perquè hi ha una tempesta, el gos s'espanta molt i l'han de calmar parlant-li en llatí, cosa que primer a la narradora Maria Àngels li fascina molt, perquè és clar, és tot el món aquest llatí. Tu penses com a lector, ja conegut, que ja coneixes l'escriptora, penses bé, és aquest món de referències personals, és com dèiem abans, doncs, que la cultura forma part de la seva vida. Doncs bé, aquí hi ha la fascinació pel món llatí, que també forma part del mateix joc, però no, en aquest cas aquí es porta fins a la ficció, perquè aquest gos, ja sap greu per si algú no ha llegit el conte, que desvetllar la cosa, per tant no ho diem ben bé clar, però aquest gos no és ben bé un gos del nostre temps, diríem, no? Encara que visqui en el nostre temps, no? I té a veure amb aquestes noves investigacions i les últimes pel·lícules més famoses de la ciència-ficció, no? I dels nous descobriments de la ciència, no? I és, la mecànica és molt ben trobada, a part que és un homenatge a un jove escriptor de Figueres que és molt aficionat als gèneres més populars, diríem, no? I a la ciència-ficció en particular. I tot plegat, doncs, fa que tingui molta gràcia, però sense perdre mai aquest aspecte, diguéssim, estrictament anecdòtic, que comença amb els gestos més quotidians de l'autora narradora, que acaba vivint en contacte i tocant i veient com aquest gos es mou. O sigui, que no és un autor que explica una història que... No, sinó és un personatge que forma part del conte com a tal narrador i que arriba a entrar en contacte amb aquest gos que aquí es parla en llatí. Bé, també hi ha molts elements de moltes petites anècdotes. Jo n'havia triat moltes, però al final, com que no m'hi cabia, veieu que no tindrem pas temps de fer el ritme que vaig, potser sí, però en tot cas hauré de córrer una mica més, volia triar moltes anècdotes, no? I al final n'havia triat de molta mena, al final m'he quedat quasi només amb els gossos, perquè és curiós, en aquest llibre apareixen diversos gossos, i a part d'aquest que coneixem, que ja en llegirem algun fragment, però n'apareixen a quatre contes de gossos. També hi havia posat uns detalls de gastronomia, només n'he deixat un, perquè és el que explica el to una mica masculí que ell intenta posar en el conte del simposi que us he dit abans. En el simposi, que és aquest Màrius Teixidor, el narrador, com que trenca amb el punt de vista narratiu que hem dit característic de la Maria Àngels, introdueix aquest personatge, que és un seu personatge, com a narrador d'un conte, d'una història, d'un simposi, que és també una història humorística. És curiós, n'hi ha unes quantes històries d'humor en aquest llibre. Tot això també per treure una mica el tòpic de la Maria Àngels Anglada com a escriptora molt lírica, molt elevada, que seria una mica el perill. També a vegades sabeu que quan, fins i tot dels seus defensors, no? Inclòs jo mateix, no? Parlant de lirisme, de tatuar-nos l'ànima, de tot això, clar, també corres el perill de no mostrar l'autor en tot el desplegament complet, no? I en el desplegament complet de la Maria Àngels Anglada hi ha també l'humor i una visió bonhomiosa de l'existència d'un humor que jo em sembla que és bastant noucentista, de tradició bastant noucentista, un humor intel·ligent i subtil, no de gran riallada, però sí d'acudit subtil, no? Com és el que es dona en aquest simposi, que és un simposi que hi va més o menys enganyat, aquest Màrius Teixidor, que és un personatge d'ella i que aquí es converteix en protagonista i narrador, i que va a un congrés en què aparentment s'estudia la poesia de la negritud i dels negres, dels escriptors de l'Àfrica, dels escriptors africans, i acaba descobrint doncs, que s'està parlant d'una altra mena de negres, relacionats també amb la literatura, però amb un altre sentit, també. Bé, com que és un home, llavors, les referències clares al vi em van semblar que era com un intent de subratllar la masculinitat, no? No és que en ella no li agradés el vi, que no, en altres moments no en parlés, però el fet que parlant d'un àpat, sobretot, a part del Rogers, parlés d'un blanc, em va semblar que era una manera de subratllar això, no? Només em vaig aturar a dinar a Béziers, on vaig menjar uns rogers fresquíssims acompanyats amb un blanc de blanc de la Clap, deliciós. Bé, però aquest petit detall m'és posada. Per això, i els animals de companyia, els llegirem tots seguits per veure quin resultat ens en dona. Era una gossa de raça indefinida, em va semblar, o si més no, desconeguda per a mi, que sóc més aviat decantada pels gats. Llavors aquest detall, que sóc més aviat decantada pels gats, és una introducció d'un element personal una vegada més, o sigui, constantment la narració és ficció, però es subratllen els aspectes de la subjectivitat del narrador, no? O sigui, constantment hauríem d'estar posant encara més, destriant encara més els aspectes aquests de la seva personalitat. Era manyaga però espantadissa, i ens van advertir que no ens reunéssim gaire fort. Tampoc no podem posar música amb el volum que ens agradaria, ens va dir en Mario. Haig d'anar molt de compte, és molt sensible. Prou que ens en vàvem adonar. Érem al setembre, un setembre càlid, gairebé xafogós. A Ravenna no havíem parat en tot el dia, sense pensar en la calor, que anant de Sant Vitale, etc. Passen molta calor. Ara, per sort, però, érem a recer, perquè una tempesta de tardor va començar d'encendre el cel. No us podeu pensar com s'esbarat durant tot. He vist gossos ficats sota el llit quan llampega i trona, però l'estat d'excitació de Turandot era especial. Tenim aquest gos peculiar, que ja n'hem vist un altre fragment. No s'estalla també de fer un comentari personalíssim, de dir, aquest nom Turandot no li escau, hauria de tenir un nom llatí, no un nom d'òpera romàntica, però o sigui, és que és un altre element d'aquesta subjectivitat ficada sobre la ficció, que està molt bé, perquè és que, jo no sé si aconsegueixo explicar-me, però és que per al que escriu, tots aquests detalls són fonamentals, no? Perquè reforces la ficció justament a base de reforçar-la en el seu camí contrari, a la subjectivitat del narrador. I com més tu estàs dient aquest cos, on s'has vist posar-li aquest nom, com més aparentment l'escriptora opina, més fort es fa la ficció perquè més creïble es fa la història del gos, aquest de ciència i ficció. M'explico, no? És a dir, és a base de reforçar el subjectivisme del narrador que la ficció més radical es fa versemblant. És com una mena de joc de contraris, no? Un altre gos és el que apareix a la nit de 1911, quan primer hem vist doncs, a Marc Antoni, que rememora quan l'han fet tornar la primera vegada que el van fer viure, que és aquelles escenes que hem vist de Shakespeare, el teatre, això ho recorda, però després va bastant despistat pels carrers d'una Alexandria que reconeix com a pròpia, més o menys la reconeix perquè no té res a veure amb l'Alexandria que ell havia viscut, perquè han passat molt de temps, no? Veu una gent que van vestits amb túniques com ell havia, però molt diferents, no reconeix, i llavors un gos se'l troba i li marca com el camí, no? Es troba un gos, diu. I així s'adonà que tenia un company. Un gos no era gros, tot escardalenc. Semblava mal alimentat. Amb aquests nous sentiments que li naixien, s'inclinava a acaronar-lo i el gos remenà la cua i el va seguir. Passen una estona. Diu, ara era ell qui seguia el gos. Semblava la bestiola que coneixia el camí. Potser tornava a casa seva, amb aquell instint infal·lible que només s'equivoca pensar en una qüestió, la més important, en la fidelitat i confiança en l'amo, com si les persones fossin totes bondadoses. Veieu aquí, doncs, com és una altra mena de gos. És el gos manyac que segueix i fidel, no? I llavors jo, aquí és on aprofita la menja. Això no n'abusa gens, però quan ho fa de manera magistral. També amb allò que, com hem vist abans, aquella descripció del color blau, dient el romaní del cel, que és dir un tipus de cel que només pot ser d'aquell color, que és el color de romaní, o de la flor de romaní, doncs ara també tenim una frase d'aquelles lapidàries, podríem dir una frase d'aquelles que els diccionaris de cites podrien posar, no? S'equivocava en la qüestió més important, en la fidelitat i confiança en l'amo, com si les persones fossin totes bondadoses. Això és una carregada que també és interessant de remarcar-la, que ella fa de Rousseau. Rousseau és el que parteix de la base que el món tots som bons, i d'aquí, com diu un gran amic i admirador de la Maria Àngels, un escriptor que es diu Valentí Puig, que ha publicat un llibre, a part que va escriure articles molt interessants sobre Maria Àngels, al diari El País concretament, doncs també va publicar un llibre d'articles, dels quals diu així: La culpa és de Rousseau, on intenta demostrar que dels grans bestieses que s'han fet als segles XVIII, XIX i XX tenen culpa en la filosofia de Rousseau. Doncs bé, aquí, en aquesta frase, d'alguna manera, la reflexió és la mateixa amb una sola frase radical, no? Dit amb aquella, com aquell qui no vol la cosa, a més, amb aquella naturalitat que acostumava la Maria Àngels Anglada. Un altre gos que apareix és a la veritable història dels Jocs Olímpics, que és una narració que ja n'hem llegit un fragment. És una narració molt curiosa que té a veure amb una primera història que va dedicada a una amiga que tenim aquí nostra, la Dolors Condom, que era amiga d'ella. I aleshores, a partir d'un homenatge que se li va fer a ella, doncs ella va entrar en contacte amb uns materials de Maria Àngels, explica, per fer una mena d'aportació en el simposi que es feia en homenatge a ella. I aleshores va entrar en contacte amb uns materials d'allò que hem llegit a en Carles Riba, d'aquell congrés que es va fer, que encara arriba no va poder hi participar. I en aquest congrés un dels màxims participants és un francès que després veurem que és el descendent del... és el fill, el net, ara recordo, el nebot del baró de Coubertin, que és el fundador dels Jocs Olímpics. I aleshores, amb una jugada també perfecta, no? Fixeu-vos, comença amb un homenatge a la seva amiga, i es posa el nom i el cognom de l'amiga. Dolors Condom surt com a personatge de ficció, no? I ja la tenim aquí, el personatge més real, impossible, perquè la tenim aquí. Bé, apareix, la referència és això, un personatge real que entra com a real en una història que ens acaba explicant una història que no dubto considerar absolutament apòcrifa i literària, però que podria ser veritat, no m'he preocupat, però totalment de ficció, d'un personatge de com van ser, diguéssim, com se li va acudir en el famós baró de Coubertin, que és aquell que deia que l'important era participar i no guanyar, per cert, per si no ho recordàveu, doncs el famós baró de Coubertin, com se li va acudir que dels Jocs Olímpics, no? De refundar els Jocs Olímpics que hi havia hagut a l'antiguitat. Aleshores, la història té a veure, primer, aquests materials que servien per al congrés de la Dolors Condom no li van semblar oportuns, explica. Llavors aquests materials, doncs, va fer una altra cosa, que no explica quina. Llavors aquests materials però li semblen interessants i llavors decideix esporgar-los de notes crítiques i tot i publicar-los. I llavors, a partir d'aquell moment, la veu narradora l'agafa el nebot aquest del baró i després el mateix baró, amb un dietari del baró. Per tant, també torna a ser l'estructura de les nines russes, que li agrada bastant a la Maria Àngels d'utilitzar-la com a mecànica i sí, com a tècnica, no? Una història dintre la història dintre la història. I aleshores, aquest baró va a una illa, que també en veurem un moment una descripció d'aquesta illa, una illa grega. I llavors allà entra en contacte amb un boig. I aquest boig, en comptes de tenir una bogeria, no sé, de pensar-se que és Napoleó o que és el clàssic boig nostre, diríem, o de tradició nostra, doncs aquest boig, doncs, el que vol és córrer una marató i dona l'última frase que diu el primer heroi grec que va arribar i va morir després de córrer els 40 quilòmetres de la marató, no? I llavors, esclar, li sembla tan fascinant que fins als bojos més pastors, perquè és un ex-pastor, aquest home, un pastor que s'havia tornat boig, li sembla tan fascinant que aquell pastor, que llavors se li acudeix. Aquí sí que l'hem aclarit al conte. Però bé, acabem amb aquest pastor i amb la bogeria d'aquest pastor i amb el baró aquest de Coubertin, com se li acudeix a fer un joc d'olímpic, però començàvem amb la... Ara, tot aquest es va tornar boig per causa d'un gos, que és precisament aquest que tenim aquí. Un dia, per un malaurat atzar, tot i que el poble estan convençuts que a causa d'algú que li volia mal, un dels seus gossos va tenir un rampell de bogeria, o si més no, així m'ho van contar. El ramat pasturava en un petit prat, a prop d'una roca, es damunt del mar, i el gos empaità les ovelles fins a fer-les estimar totes, esverades i amuntegades, dins de la geu. Llavors, per culpa d'això, aquell home perd tot el ramat i enfolleix, i llavors passa el dia corrent, i llavors el baró pren notes, mentre està per ella en el seu dietari, veu aquest home corrent i sent que diu aquesta frase i d'aquí que se li acudeix. Per tant, m'ha semblat que és curiós, no?, de moltes anècdotes que podíem treure, anècdotes petites, no?, no ja personals, sinó observades de la petita realitat quotidiana, que n'hi hagi tantes d'animals de companyia i concretament del gos, no? Perdó,
sí, que personatge
Sí, una altra Dolors bibliotecària, que és la Dolors La Marca. Que es diu La Marca, no? Sí. I una altra Dolors que també és bibliotecària, etc.
Fem una pausa, Toni, ara?
Ah, molt bé, sí.
És que acostumem a fer...
Sí, feu.
Va bé?
Molt bé, molt bé. A part de les anècdotes, hi ha també després tot un altre bloc que jo he posat, perquè no sabia ben bé quin títol donar-hi, civisme, humanisme, dos punts, lirisme. És a dir, aquest doble aspecte en què la visió del món en clau humanística a la vegada ve recoberta d'una llengua i d'una delicadesa que n'hem donat, que n'hem dit que en diríem lírica, no?, per tradició una mica, però que també hi ha el perill de fer-la una mica massa ensucrada i no s'ha d'entendre mai des d'aquest punt de vista, no? I us he triat també diversos fragments que podien donar aquesta mesura, però precisament he triat alguns que podien ser una mica que no lliguen o que no tots lligarien amb la visió aquesta més tova, diríem, no? No, del lirisme com a sinònim de tou, sinó al contrari, amb una visió crítica. Per exemple, la manera en què, amb una gran naturalitat, sense fer-ne cap discurs, apareix l'homosexualitat en aquest llibre. És en aquells dos companys que, en aquell gos que se li parla en llatí, doncs bé, és en una casa que hi ha en Mario, que ja ha sortit, i viu amb un company que es diu Fabio, i són companys, no hi ha cap moment en què es faci cap explicació determinada, però surt en un moment determinat que ell diu, aquest en Mario diu: perdoneu, us haig de deixar, m'haig d'ocupar de la gossa, en Fabio us farà companyia, us ensenyarà la vostra habitació i la casa. Va basat entrement el seu amic i s'endugué la gossa cap amunt. Aquesta és la referència amb aquella naturalitat expressiva també que caracteritza l'autora, és a dir, sense fer-hi sopes ni en un sentit ni en un altre. Un altre aspecte, que és aquell que citava quan hem parlat amb Carles Riba, és les relacions entre política i cultura, que ella les veia en aquest conte de manera molt crítica, i ara aquí en aquest petit cercle que fèiem aquí comentàvem, doncs, les dificultats i la visió crítica amb què observava, doncs, la política catalana dels últims temps en relació a la cultura i sobretot el cas Flotats. En aquell conte que ja ha sortit, que hi ha aquells dos que es coneixen en el tren i que ella viu, va veient la història d'amor en aquest contacte que té en el tren, hi ha un moment en què hi ha un concert en el Palau. El Palau és el Palau Nacional que va dirigir i fundar en Josep Maria Flotats, i que després en va sortir, com sabeu, d'una manera, doncs, polèmica, amb un enfrontament que va tenir amb el conseller. Això apareix en la ficció, és a dir, un element de la realitat que apareix, de la realitat en aquest cas no personal, sinó periodística, podríem dir-ne, o d'actualitat política d'aquests últims anys, i apareix com un element més de la ficció, però amb tota claredat i sense estalviar-se, doncs, frases crítiques, com veurem. A la mitja part vam trobar molts amics i molt coneguts del Palau, així com un petit grup de gironins que havien vingut a escoltar la Laura C. Em vaig adonar d'una refrescant absència de polítics. No, tampoc no se'n fa més escarafall, és el mateix que aquell company es va basar amb l'altre, però la frase no té lloc a dubtes. Em vaig adonar d'una refrescant absència de polítics. Els amics del Palau estaven admirats del so i dividits entre el goig i la recança. La frescor i la musicalitat de les obres no ens feia oblidar l'ofensa, el cessament de qui ens havia posat tota aquella bellesa al nostre abast. Ja teniu entrades per a la Calisto? Diuen que si ell se'n va, no hi haurà més concerts aquí a teatre. Aquí al teatre és on falta l'Eila. Jo ja he signat perquè continuï com a director. Potser encara s'arreglaran les coses, insistia la Núria. L'esperança és rebel a morir, però no hi havia prou base perquè s'hi dressessin les seves fràgils columnes. L'ambició, com l'enveja als versos de Dante, cus les parpelles i els ulls esdevenen secs per la bellesa. Per això jo temia que, al capdavall, els perses entrarien. Això és sensacional perquè, primer, comencem amb una referència molt d'actualitat, diríem, no? Que fins i tot, a vegades, jo ho dic perquè jo també últimament, amb una novel·la que he escrit, he introduït moltes coses de l'actualitat que a vegades sembla que no és prou pertinent, no? I ho fas amb una mica de por. Ell els introdueix, però acabem parlant de Dante i desemboquem amb els perses. Això dels perses també permet introduir un altre element tècnic, que és que l'autora juga amb les cites. És a dir, allò que fan els autors, tot sovint, que és posar una cita que no té res a veure amb el text, per tant, que és un element, diguéssim, marginal, complementari, ornamental, generalment, en el cas d'ella, és un element més de la ficció. Una cita d'un autor, en aquest cas, que no és ni ella. No? Ho veureu perquè en aquest conte que es diu Pentagrames hi ha un fragment de traducció de Riba d'un poema de Cavafis que es diu Termòpiles i diu així, tinguem present això, que diu, és a dir, l'ambició se suposa del polític, en aquest cas tots sabem que eren Pujals encara que no s'ho ha citat, no? Com l'enveja els versos de Dante, cus les parpelles i els ulls esdevenen secs per la bellesa. I aquest home és un sec cosit els seus ulls per l'ambició. S'està bé, és molt fort, eh? Per això jo temia que al capdavall els perses entrarien. I els perses fa referència a la cita que diu així el poema de Cavafis, que és la història de com els perses entren pel pas de les Termòpiles. Diu, i més honor encara els és deguda, si preveuen, i molts de fet preveuen, com ja vindrà que surt una fi altes i els medes de la fi vindrà que passen. És a dir, que es preveu l'entrada dels medes, és a dir, dels perses. Per tant, els perses, és a dir, els bàrbars entren a destruir la cultura. No crec que aquesta referència de l'actualitat cultural catalana aparegui així, no n'hi ha gaires més de referències culturals en aquesta novel·la, explícitament a la cultura catalana. I totes les que apareixen són amb un accent crític, i aquesta de manera molt, molt clara. No? Un altre moment, diu el poeta Carles Riba, en aquell fragment que havíem vist que no podia ser-hi, que n'havia de ser una de les figures més remarcables, no va poder prendre part pels maldecaps i la feina que li comportava la salvació i la pervivència de la Fundació Bernat Metge en aquell congrés de llatinistes. Un seguit d'accions arriscades que li van ser ben poc agraïdes. Mal costum del país. Tornem a una altra referència crítica. Pel que fa als negres de la literatura, aquell que és aquell conte que és un simposi de sobre la poesia de la negritud i que després acaben siguin els negres, com es diu vulgarment, diu el meu blanc, el doctor Corbella, un personatge ben conegut que apareix aquí, amablement satiritzat, però satiritzat, és a dir, indiscutiblement satiritzat. Jo no sé si ella, això ens ho podeu aclarir, si ella el va trucar.